Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi que ha arrasat ja més de 3.100 hectàrees al Baix Ebre i que ha obligat a confinar unes 18.000 persones d'una desena de municipis d'aquesta zona. La major part del terreny afectat és forestal i prop d'un 30% es troba dins del Parc Natural dels Ports. Els municipis amb més afectació són Xerta, Alfara de Carles i Paüls. El que preocupa, sobretot ara, els bombers és aquest canvi de vent que pot afectar l'evolució del foc, i és que la marinada pot ajudar a contenir-lo, però al mateix temps pot empènyer el foc cap al nucli urbà a Paüls i Alfara de Carles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una compareixença ha explicat que es treballa per estabilitzar l'incendi a darrera hora del dia.
La prioritat ara, diria que única i exclusiva, és estabilitzar el foc. Estabilitzar el foc. L'escenari en el que s'està treballant, i per tant seria un escenari positiu, és que es pogués aconseguir això a darrera hora del dia. A darrera hora del dia que poguéssim iniciar una fase d'estabilització. Encara no estem en aquest escenari.
Més temes. El govern assegura que es mantindrà aïllat del soroll generat pel Partit Popular envers el nou model de finançament singular que tancarà dilluns amb el govern espanyol. La consellera i portaveu del govern català, Sílvia Paneque, no avança cap detall sobre la reunió bilateral que dilluns es celebrarà al Palau per acordar aquest nou model. Només ha deixat la porta oberta a qui participi el president Illa, fet inusual, i ho ha desvinculat a la negociació dels pressupostos. Paneque ha assegurat que pel bé dels catalans no cauran en provocacions. L'escoltem.
I ens volem allunyar en favor de Catalunya, de tot aquest soroll o inestabilitat que pretenen, des del nostre punt de vista, generar diferents dirigents destacats del Partit Popular, i en particular vostè en parlava, de la senyora Ayuso.
I desarticulada una banda de narcos lituana en base a Tarragona. Se'ls van decomissar 16 tones de cocaïna al port d'Hamburg el 2021, el decomís més gran d'Europa. Els narcotraficants introduïen a Europa la cocaïna procedent de Sud-amèrica, haixix del Marroc i marihuana adquirida a l'estat espanyol. S'han fet 7 detencions a Lituània, una a Alacant i una a Irlanda, i s'han decomissat més de 2 milions d'euros en efectiu, armes de foc i 103 quilos de marihuana. I la selecció espanyola, que ja ha aconseguit la classificació per als quarts de final de l'Eurocopa femenina de futbol, l'equip espanyol va sumar la segona victòria en golejada 6-2 contra Bèlgica.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 8 de juliol, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. La qualitat de l'aire al Prat respecte als límits.
Bon dia, molt pendents de les Terres de l'Ebre i sobretot el canvi de vent que s'ha de produir ja imminentment. Ha estat bufant la mestralada forta, el vent de dalt, les últimes hores, amb cops que han arribat a fregar els 100 km per hora, però ja en aquests moments el vent comença a girar cap a marinada. Per tant, ha girat aquesta situació de vent més de 180 graus i això també comportarà un augment de la humitat a tota la zona. Veurem exactament com acaba afectant les tasques de control d'aquest gran incendi forestal de l'Ebre. També podem dir que a la resta del país aquest vent anirà sent més fluix, una mica de tramuntana en si de cas cap a la Costa Brava i a tot arreu, amb una temperatura força més continguda que els últims dies, amb alguns núvols més gruixuts a la costa i prelitoral. Aquesta matinada i el dimecres al matí, xàfecs i alguns d'intensos des del Delta de l'Ebre fins a l'àrea de Barcelona, però no arribaran al Pirineu ni a gran part de Lleida. Algun xafaguet fins i tot es produirà a l'àrea de l'incendi, per bé que sobretot molt arrepatxamar. I demà la temperatura fins i tot baixarà una mica més que avui. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la qualitat de l'aire, la contaminació i morts prematures amb la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el debat a Europa sobre la gratuïtat o no de les maletes de mà i les opcions del comerç local per competir amb Amazon. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Martí Santacana, component del grup d'havaneres Xicranda. Continuarem amb Salut per saber què és i com ens afecta el SIBO, i ho farem amb la nutricionista Berta Martínez. I acabarem amb Cultura per parlar de l'obra teatral L'última cena del grup de teatre de l'AFA Institut Castellà amb el seu director, Víctor Blázquez. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Acadèmia del Cinema Català va reconèixer la cineasta terrassenca Anna Cornudella en la seva festa d'estiu celebrada a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, seu del futur Hub Audiovisual Catalunya Media City. En aquesta trobada del sector es va anunciar el veredicte de la 12a edició del Premi Pepón Coromina. Aquest guardó distingeix anualment el risc, la innovació i la creativitat en la producció cinematogràfica catalana en record del productor Pepón Coromina. El jurat d'aquesta edició, format pels cineastes Juan Sebastián Vázquez, Andreu Duque, Júlia de Paz, Jordi Sant i l'actriu i directora Mireia Vilapuig, van reconèixer The Human Hibernation de Cornudella. Es tracta d'una obra de rara bellesa on la ciència-ficció especulativa es fon amb la melanconia dels paisatges rurals per oferir-nos una meditació poètica sobre l'espera, la transformació i el desig de desaparèixer. Segons el recull, el veredicte del jurat va destacar la direcció sensible d'Anna Cornudella i la seva aposta formal valenta, que planteja un descentrament del jo per obrir la mirada cap a l'ecosistema sencer i els vincles que el conformen. Així, amb aquest guardó, The Human Hibernation ha estat reconeguda per primer cop a Catalunya després de rebre el Premi Firesti de la Fira al Festival de Berlín i el Feroz Arrebato de No Ficció.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui des de Sabadell estem pendents de les obres del nou aparcament del Passeig Can Feu a tocar de la plaça del Mil·lenari, que arrencaran a la tardor. Tot plegat després que la Junta de Govern local hagi adjudicat per 307.000 euros les obres que han de fer possible aquesta infraestructura, que tindrà capacitat per a 68 vehicles, amb dues places per a persones amb mobilitat reduïda. D'aquesta manera es dona resposta a una demanda veïnal. Ho ha explicat el portaveu del govern, Eloi Cortés.
És una intervenció que es fa arrel de diverses demandes del veïnat de la zona de Planetes, especialment, que sabeu que és una zona que té manca d'aparcament i que fa anys que hem treballat diverses mesures per millorar la situació de mobilitat i també d'aparcament en el barri.
A més, es guanyarà vegetació amb enjardinament i plantació d'arbrat. L'espai comptarà amb càmeres de videovigilància connectades al centre de comandament de la policia municipal, amb nova senyalització i també amb enllumenat. El nou aparcament està situat davant de la plaça del Mil·lenari, a tocar de la via del tren, i té una superfície de 2.855 metres quadrats.
Gràcies, Mireia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Rebutjada amb els vots del govern del Partit Popular, la moció presentada per l'oposició per fer efectiva l'equiparació salarial dels treballadors de Badalona Comunicació. L'executiu local justifica que ho impedeixen motius tècnics i que no ho aprovarà sense l'aval dels serveis jurídics. La resta de grups municipals, però, ho atribueixen a una manca de voluntat política. El greuge salarial persisteix després de 6 anys de reclamacions a l'empresa que gestiona la ràdio i televisió pública de Badalona. Així ho denuncien des del Comitè d'Empresa l'empresa de Badalona Comunicació, qui ha demanat la paraula al ple ordinari d'aquest mes de juliol. Tot i els compromisos expressats per l'actual i els anteriors governs, la situació no s'està revertint i la plantilla exigeix sous dignes de manera immediata. Ho ha explicat des del comitè d'empresa un dels seus membres, Jordi Ribàs.
El nostre lloc, ho sabem, no és davant les càmeres i els focus, com avui. El nostre lloc és allà darrere, gravant i informant rigorosament. Però després de 6 anys d'espera, hem decidit alçar la veu. La plantilla seguirà mobilitzada fins que la situació es resolgui. La plantilla de Badalona Comunicació exigim l'aplicació immediata de l'equiparació salarial, que ha d'arribar tant sí com no aquest 2025. I a la direcció de l'empresa i al govern els diem: les paraules no són suficients, és hora de passar als fets. Posem-nos les piles i trobem una solució.
L'oposició ha presentat una moció conjunta amb l'objectiu de fer efectiva l'equiparació salarial i retreuen al govern municipal una manca de voluntat política. Ho fa alerta en amagant-se darrere d'excuses com ara els informes desfavorables tant de la interventora com del secretari general per augmentar la massa salarial de l'ens públic. Mentre se celebrava el ple municipal, la plantilla de Badalona Comunicació es mobilitzava a la plaça de la Vila per exigir que aquesta equiparació salarial, reclamada reiteradament des de fa 6 anys, es faci efectiva aquest 2025. Els treballadors i treballadores assenyalen que, tal com demostra el darrer informe encarregat per l'empresa, la situació de Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat és injusta i discriminatòria.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El passat 30 de juny es va arribar als 38 graus a Prat. Aquest va ser el punt màxim de temperatura d'un mes de juny, des que es tenen registres, el més calorós de la història del municipi. A més, el juny del 2025 també ha estat el més càlid, des que es tenen registres al conjunt de Catalunya, superant el rècord del 2003 i arribant a estar per 4 graus per sobre del que seria habitual. Escoltem el pretenc Ferran Fabró, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
El que realment ha marcat la diferència en aquest mes no ha estat necessàriament les temperatures màximes diàries, no si un dia tens una temperatura molt alta, que això ja també es va superar el 2019, sinó la persistència de la calor, no? Durant tot el mes, amb moltíssims dies, perquè hem parlat de... Jo això no sé si et va passar a tu, però a mi m'ha passat gent que alguna persona em deia, quan es va anunciar l'onada de calor, que alguna gent em preguntava, i el que teníem fins ara què era?
Un altre fenomen del juny passat ha estat les nombroses nits tòrrides, és a dir, quan la temperatura no baixa dels 25 graus a la nit. A Barcelona se n'han registrat 12, un nou rècord, l'anterior, el del 2003, en van ser 10.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Són gairebé 400 les empreses que estan actives als dos polígons de Castellà del Vallès, els de Can Carner i el Pla de la Bruguera. En concret, segons dades municipals, hi ha ara mateix 395 empreses als polígons. S'ha fet evident en els darrers 2 anys un increment de l'activitat al voltant de la B-124 amb les obres de noves naus industrials, especialment les ampliacions d'ID Logistics i GMP, i encara en obres l'aterratge de la central de congelats La Sirena, empresa amb seu a Terrassa i que a Castellà tindrà un dels congeladors més grans de Catalunya. Dins del sector de l'alimentació, una de les darreres empreses en arribar va ser Aromitalia, experts en l'elaboració de gelats artesanals. També ha suposat una empenta important pels polígons l'arribada de Flogim, empresa que es referencia en el mercat de la distribució de productes de gran consum en el sector de la papereria i material d'oficina. En el camp del disseny gràfic destaca l'aterratge fa uns mesos de Cachimán Gràfic. Aquesta és una empresa amb voluntat de presència internacional dedicada a les arts gràfiques, especialitzada també en la impressió de llibres, catàlegs, revistes i packaging. El pes comercial i el sector serveis del Pla de la Bruguera també ha guanyat múscul en els darrers temps, començant per establiments que han obert amb gran èxit com Ametller Origen, però també negocis de restauració de menjar ràpid com McDonald's o Burger King. Castellà té ara mateix 446 establiments comercials i de restauració.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González.
Bona tarda, Carme. Emma Vilarsau i Usman Umar protagonitzen la pel·lícula de Viatge al País dels Blancs. La història d'Usman Umar s'ha explicat en diverses entrevistes i també al seu llibre Viatge al País dels Blancs. Nascut a Ghana, va creuar l'Àfrica fins a arribar a Catalunya, on va ser acollit per una família de Valldoreix. Ara la seva vida també quedarà recollida, com dèiem, en una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i escrita per Guillem Clua, on Umar s'interpretarà, de fet, a si mateix d'adult. La pel·lícula comptarà amb una altra sancoatenca il·lustre, l'actriu Emma Vilarasau, que es posarà a la pell de Montse, la mare adoptiva del protagonista. En les versions més joves d'Usman Umar hi ha dos debuts, el de Víctor Sai, que l'interpretarà durant l'infantesa, mentre que Benjamin Adams assumeix el rol durant l'adolescència. Viatge al País dels Blancs es troba en fase de rodatge, es tracta d'una producció de 3 Media Cine, Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, a Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Productions.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Un estudi recent, liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, ha conclòs que reduir en un 25% el trànsit motoritzat evitaria unes 200 morts prematures cada any. De fet, en l'àmbit metropolità s'estima que unes 3.500 persones moren de forma prematura a l'any per causa de la mala qualitat de l'aire i la contaminació atmosfèrica. De moment, les dades a municipis com el Prat de Llobregat respecte als límits legals vigents, però podria no fer-ho en 5 anys per la nova directiva europea, que és més estricta. En coneixem tots els detalls marxant fins al Prat Ràdio, on tenim ja a punt la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda.
Bona tarda. La qualitat de l'aire al Prat respecta als límits legals, però incompliria els de 2030. Són dades que s'extreuen de l'anàlisi sobre la qualitat de l'aire a Catalunya durant el 2024 de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat. Segons l'estudi, 2024 ha estat el primer en què la contaminació de l'aire ha estat per sota dels índexs màxims que marca la Unió Europea des de que se'n té registre. Aquestes dades són positives, però també són un avís a futur, i és que la nova directiva comunitària sobre la qualitat de l'aire i una atmosfera més neta a Europa, aprovada l'any passat, és més restrictiva que l'actual, i molts dels valors registrats arreu de Catalunya l'incomplirien si es mantenen els nivells actuals per quan aquesta norma sigui efectiva d'aquí 5 anys. Per parlar de tot plegat, saludem la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem en la introducció, per primera vegada des que es tenen dades i exceptuant els anys de la pandèmia, no s'ha registrat arreu del país cap superació dels valors límits legislats per la normativa europea pels principals contaminants. Com valoreu aquests resultats que s'han obtingut?
Clar, els valorem molt positivament en el sentit que han disminuït tots en els darrers anys. Sí que és cert que, com comentaves en un inici, la situació canvia amb l'entrada en vigor de la nova directiva, però a data d'avui els índexs normatius els complim.
Per fer-nos una idea, quins són els principals contaminants que afecten la qualitat de l'aire? Imagino que tots tenim al cap la contaminació dels cotxes, per exemple, però quins altres elements s'hi tenen a veure?
Sí, com a elements contaminants tenim això, el diòxid de nitrogen, les partícules, les PM10 i les PM2,5. Després també tindríem l'ozó, que l'ozó seria un contaminant secundari que es genera amb existència de nitrogen, existència de partícules i calor. I després tenim altres contaminants que també, per exemple, al Prat es mesuren, com puguin ser el benzè, compostos de sofre, etc. I realment, en el cas del Prat de Llobregat, la principal causa d'emissió d'aquests contaminants és la mobilitat.
Què creieu que es deuen aquestes xifres positives en aquest cas? No sé si algunes restriccions a la mobilitat, com les que s'han establert, o alguns altres elements tenen a veure amb aquesta disminució i haver pogut arribar a aquests nivells.
Sí, s'han fet... el parc de vehicles és molt més eficient. Ara també hi ha, com saps, zones de baixes emissions, algunes ja en marxa. el transport públic a pesar de, doncs que té totes les crítiques que té, no? Però sí que s'està millorant, s'està treballant molt en que sigui més eficient i més, més útil per a la ciutadania, i realment hi ha hagut increments també en l'ús del transport públic. Per tant, al final és un conjunt de diferents actuacions que s'han anat fent, però fixa't que a totes les que m'estic referint sobretot és a mobilitat. També és veritat que en, tant en la zona del port com en la zona de l'aeroport hem fet moltíssimes actuacions conjuntament d'electrificació. És a dir, algunes operacions, actuacions que anaven doncs, en combustió, doncs ara estan electrificades, i això també té un impacte en la qualitat de l'aire.
Aquí al Prat hi ha dues estacions en concret de mesurament de la contaminació. Una està situada als Jardins de la Pau i l'altra al Complex Esportiu Municipal Sagnier. Com funciona aquests processos per poder mesurar aquests elements contaminants?
Bueno, el que tenen aquestes estacions són tot un conjunt d'equips de mesura realment molt complexes, són com petits laboratoris, no sé si n'heu vist mai algun, però realment el que són són com calaixos amb un munt d'equips a dins diferents, i cadascú té una finalitat. Llavors, la veritat és que és pura ciència, en el sentit que tenen persones dedicades al manteniment d'aquestes estacions, a la recollida de dades, etc., que també van de manera telemàtica, però hi ha una tasca contínua i freqüent, que és el calibratge, perquè hem d'assegurar que tots aquests mesuraments compleixen els estàndards de qualitat i són fiables.
Tot i que, com dèiem, són solers l'any passat cap d'aquestes estacions va superar la mitjana anual legal permesa, sí que és cert que aquí al Prat hi ha dos contaminants que són els més problemàtics, que són l'PM10 i el nitrogen, que es van quedar a prop d'aquestes dades, i és el que dèiem, no? Que si mantenim les xifres serà un problema de cara al 2030 quan aquesta nova directiva comenci a ser efectiva.
Sí, sí, sí. A veure, nosaltres preveiem que baixaran, eh? Baixaran sobretot, hi ha una causa bastant important que influeix molt en aquests dos contaminants, que és la mobilitat associada a l'aeroport. Com saps, ja tenim una línia de metro que arriba, una línia de tren que arriba a la T2, i ara l'any que ve ja tindrem una línia de tren que operarà Ferrocarrils de la Generalitat, que tindrà una freqüència molt alta, que arribarà directament a la T1. Creiem que això tindrà un impacte molt, molt significatiu en els contaminants atmosfèrics, en aquests dos concretament que comentes, que són compostos de nitrogen i després les partícules, les PM10.
No sé si ens pots resumir per tothom que ens estigui escoltant. Parlem tota l'estona d'aquesta nova directiva europea que serà efectiva a partir del 2030. Què és el que implica exactament? Per què s'ha creat una nova directiva europea? Quins són els seus objectius principals?
Sí, bueno, la nova directiva europea s'ha creat perquè hi ha morts directes per contaminació, i també morts indirectes, i també hi ha afectació a ecosistemes, val? Per tant, és un tot el que és salut i salut pública, la Unió Europea s'ho pren molt en sèrio de cara a protegir la seva ciutadania i tot el que és l'impacte en el sistema sanitari, però també hem de tenir present que hi ha un impacte també en els ecosistemes, en els ecosistemes naturals. Llavors, la OMS va publicar un llistat dels contaminants amb uns llindars preferibles a complir. Llavors, com la OMS va treure aquest llistat amb aquests llindars preferibles, aquesta directiva s'apropa molt amb aquests límits de Nacions Unides, de la OMS. Llavors, aquesta seria una de les voluntats, no? Apropar-se doncs, per assegurar l'impacte positiu a la salut, però després també hi ha d'altres contaminants que a la directiva els anomena contaminants emergents, que ara mateix no els tenim legislats, i una de les tasques que ens dona als estats membres és que hem de mesurar aquests contaminants emergents per creuar dades amb salut directament. I llavors, d'aquesta manera, la Unió Europea podrà establir llindars normatius si s'escau.
De fet, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona s'estima que unes 3.500 persones moren de forma prematura l'any per causa precisament de la mala qualitat de l'aire, d'aquesta contaminació atmosfèrica. Què creieu que podem fer? És a dir, quines accions caldria posar en marxa per seguir millorant en aquest sentit i sobretot tenint en compte aquí al Prat el nostre context amb aquest aeroport, no?
Sí, sí, t'haig de dir que o sigui, l'impacte que nosaltres hem vist a l'aeroport és sobretot de la mobilitat associada, no tant dels avions, perquè els avions per sobre de 1.300 metres no, ja no tenen, o sigui, els contaminants no tenen un impacte sobre la salut, no ens arriben els contaminants, val? Per tant, el que hem de fer és actuar sobre la mobilitat. Llavors, aquí, òbviament, es necessita un recolzament del govern perquè s'han de desenvolupar les diferents infraestructures, com sobretot les ferroviàries, però bueno, també tenim busos i tal. Llavors, de cara a la ciutadania, clar, jo el que demanaria com a directora competent en aquesta matèria és que es recolzin totes les actuacions que el govern ha de tirar endavant sí o sí per millorar la qualitat de l'aire. Ara aquí, per exemple, m'estic referint a les zones de baixes emissions, no? Les que bueno, que tenen, arrosseguen la seva polèmica, però és que, clar, són necessàries. Són necessàries. Llavors, clar, el que passa és que, o sigui, som molt conscients que no podem dir que s'han de fer unes zones de baixes emissions, que recordo que no és una actuació pròpiament nostra catalana, sinó que ens ve també de la llei de canvi climàtic estatal, que alhora ve d'un requeriment europeu, no? Però som conscients que no podem imposar aquestes zones de baixes emissions sense fer tot aquest acompanyament paral·lel en transport públic, que ara mateix des del govern s'estan fent moltíssimes actuacions, tant en l'àmbit ferroviari com en transport de busos interurbans.
Precisament per acabar et volia preguntar, com a professional, una mica la teva visió. Creus que encara la ciutadania és reticent a aquests temes o que cal fins i tot conscienciació sobre la importància i els efectes reals en la nostra salut que té la contaminació atmosfèrica i que potser, no sé si donant més informació o d'alguna manera pedagògica podríem ajudar a precisament a que la ciutadania accepti millor aquestes accions i que algunes mesures com la que comentaves de la zona de baixes emissions, que és cert que són conflictives o si més no han tingut moltes respostes negatives, doncs que canviïn d'opinió.
Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que la ciutadania cada vegada està més conscienciada, no? Perquè ara, per exemple, estem tenint molts episodis d'ozó, una situació sense precedents, que l'ozó doncs, té perjudicis no només a la salut humana, sinó moltíssims a la salut, sobretot doncs, dels ecosistemes, amfibis, vegetació, etc. Vull dir, el que estem tenint a nivell d'impacte per causa de la contaminació i del canvi climàtic és brutal. L'ozó, sobretot, es genera, com dèiem abans, no? per impacte de calor, i ara estem tenint una onada de calor llarguíssima. Jo crec que la ciutadania cada vegada està més conscienciada. Contaminació atmosfèrica i emissions, gasos d'efecte hivernacle van bastant de la mà. I per tant, a veure, com aconsells, doncs, recolzar totes aquelles actuacions que vagin dirigides a una millora del medi ambient, també doncs, totes les actuacions que acompanyin doncs, la lluita contra el canvi climàtic, la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació. Això és un tema de tots i de totes, no és un tema només de polítiques, sinó que és un tema també de ciutadania, i tots els granets de sorra compten.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Sonsoles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies i bon any.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps per obrir aquesta finestra, l'opinió, la tertúlia, tres bandes, que compartirem avui amb el Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ens espera a Badalona. Francesc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
També saludem la Míriam Ucendo, que és mestra activista, la tenim a Sabadell. Míriam, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I aquí s'han cuat la Cuca Fernández, que és comunicadora. Cuca, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com ho porteu?
Molt de calor. Però bueno, ara fa una miqueta d'airet, eh?
Ara s'està,
sí,
s'està millor, no?
Portem un parell de dies que ve jo així, si sense veu, porto una congestió dels ventiladors i els aires i sortir i entrar i els cotxes i tot plegat, que de veritat que porto una setmana que és que sóc un moc. En
ara,
resum.
El que passa és el que ens podíem temer, que està sent un estiu en quant a incendis que,
sí.
I acabem de començar, com qui diu. Sí, acabem de superar la primera onada de calor i es preveuen algunes més al llarg d'aquest estiu. Veurem quin és el panorama que ens queda.
De moment perquè, desolador, perquè estem veient.
És terrorífic i és una llàstima, una pena, que a més sembla que hi ha zones que sempre estan castigades, no?
Sí.
Hi ha ciutats, no només a Catalunya sinó a Europa, que sempre surten a les cròniques. Els incendis al voltant d'Atenes és tot un clàssic. Els que hi ha al voltant de Califòrnia també obren. Jo crec que es queden 2-3 mesos de patir i sobretot els professionals, jo l'únic que demano sempre és que els donem els mitjans que els fa falta per protegir-nos.
Anava a dir exactament el mateix. Tinc companys, col·legues que són bombers o estan de voluntariat i la veritat és que molta força, perquè sense ells la terra, bueno, se'ns aniria en orris totalment. I a veure si aquests polítics i aquestes infraestructures, no, doncs responen a la mateixa força que posen els professionals que hi són.
El que passa és que és una llàstima, perquè justament quan es produeixen aquests episodis d'aquests desastres és quan ens adonem que hi ha molta feina que no s'ha fet, no? La de tenir cura, la de neteja, la de manteniment.
Exacte, les prèvies, com dic jo, no?
Clar, és que les lamentacions venen ara, quan ja no pots fer absolutament res.
A part, ja ha plogut molt, tenim molta vegetació, el manteniment era imprescindible. No sé, el que parlem...
El còctel era explosiu, és a dir, temperatures altes durant mesos, una pluja intensa per tot el país, totes les fulles, totes les plantes que creixen, sempre es diu que la millor prevenció comença molt abans dels incendis. Ara fem tard. També és cert, per no culpabilitzar mai a ningú del tot, és de que els incendis que estem començant a veure tampoc s'havien vist mai, i els veien pels telediaris i semblava que no arribaria. Pues ara hem d'adaptar tota l'estructura de recursos, de personal, a la nova situació de canvi climàtic, per molt que encara que hi hagi gent que encara digui que no existeix, i després, escolta, protegir-los amb ells, perquè jo he estat a mig d'un incendi i he vist en quina facilitat salten les flames, que, escolta, ells s'arrisquen la vida, però l'arrisquen de veritat,
Bé, doncs anem amb els temes que us proposava per avui. Estem en plena època de vacances per a una part de la ciutadania. El gruix, diríem, arribarà una miqueta més tard, però hi ha gent, doncs, que segurament ja ha començat a fer maletes i ha començat a ser car dels aeroports.
Comença a ser l'odissea del verano.
Sí.
Comencem ja les maletes i diem, aviam què passarà.
Ja, però és que ens hem de considerar clients d'aquestes aerolínies que, de moment, doncs, tenen els drets dels passatgers una mica oblidats. I si les lleis no ens protegeixen, doncs encara pitjor. I és que Europa... el debat sobre si s'ha de pagar o no s'ha de pagar la maleteta aquesta que pugem a dalt a l'avió, doncs ja portem 10 anys marejant la perdiu. Jo no sé, tant costa als països que formen part d'aquesta Unió Europea de posar-se d'acord en benefici dels passatgers, o és que el poder de les aerolínies és...
Això és el poder de la lletra petita. Perquè, clar, comencem a marejar la perdiu ja, quan comencem, entrem a la web a comprar el bitllet, no sabem el que estem pagant, no sabem res, i llavors, a mi m'ha passat, personalment, les últimes vegades he arribat i no sabia si havia pagat la maleta, si no l'havia pagat, bueno, perquè em genera molta confusió tot això, no? Llavors jo crec que un dels principals problemes de cara a l'usuari és la claretat, no? Llavors jo crec que les aerolínies juguen molt al joc aquest de sí, sí, no, no, i si et puc et cobro.
Però també perquè se li permet. Jo
crec...
Sí, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja el 2014 ja van fer aquesta, o sigui, la sentència amb el tema de que deixaven clara ja el pes i les dimensions raonables, no?, per a aquestes maletes de mà. Per tant, si ja fa 11 anys que hi havia una sentència del Tribunal de la Unió Europea, o sigui, el que estan fent és, doncs, bueno... El capitalisme agressiu aquest que vale molt bé, no? Com jo guanyo 10 i la multa és de 4, pues què més m'importa pagar-te en 4 perquè en guanyo 6, no? I al final estem jugant aquest joc de la puta i la Ramoneta, parlant
malament. Home, jo he mirat...
Deixem el Francesc, que encara no ha intervingut, vinga.
Sí, no, ara jo, si feu memòria, recordeu quan van començar les companyies aèries a mirar d'estalviar costos. Va ser l'anècdota aquella de que si suprimíem una oliva de cadascun dels àpats, doncs comptant amb els milions de persones que desplaçaven, quants diners es podien estalviar. La segona, la companya ho ha dit abans molt clar, la llei és clara, no hi ha dubte de la llei, no hi ha dubte que no poden cobrar. El que passa que li surt més a compte pleitejar, la gent es cansa, ho deixa córrer i amb això s'estalvien. Hauria d'haver-hi una unificació dels cossos de seguretat i de les lleis europees i uns sis tribunals units per tota la Unió Europea, que estalviessin una cosa que fan molt bé les companyies aèries. L'altre dia vaig estar mirant quants lobbies hi ha al Parlament Europeu. Hi han registrats, els que no es compten, no els dic, 13.762 lobbies europeus. Hi ha més de 30.000 persones que es dediquen única i exclusivament a perseguir els parlamentaris, o si vols dir d'una altra manera, assessorar els grups parlamentaris, sí, per aconseguir canvis de legislació que els siguin favorables. Amb el tema aquest de les maletes, doncs ho van aconseguir parcialment. O sigui, la majoria d'una comissió va decidir que, home, que estaria bé, doncs, començar a cobrar. Tot i així, la comissió on estan els parlamentaris van dir que no hi eren d'acord. I em sembla que avui o demà anava avui al Parlament Europeu a la votació. Jo vull creure que...
Sí.
Ahir? Sí, el dia 7.
Sí.
Jo vull creure, no sé el resultat, però vull creure que els diputats no tindran nassos de tornar al seu país i amb els seus electors dir-los que han de pagar. Ja els han fet, quantes vegades ens han fet canviar de maleta, de la mida de la maleta? Si us en recordeu, o sigui, primer va ser una companyia, hòstia, la maleta ja no hi cap, compres una altra més petita. Ara et diuen que tampoc hi cap. Home, ens prenen el pèl i el número.
Clar, el joc del despit.
I, bueno,
i el patiment estan a la cua esperant que vinguessin
que
amb la prova del cotó a veure si feia les mides o no.
I la tonteria de després posar-te la roba a sobre, perquè jo això ho havia fet de més joveneta, d'anar en un cap de setmana i portar la meitat de la maleta a sobre. I dius, però si el pes ja hi és, no? I arribes allà dalt, et treus les quatre sudaderes i ja està. I els dos pantalons i ja està. I quina tonteria és aquesta? I les portes a la mà. És que no té cap sentit. O sigui, al final la gent es busca les castanyes per poder sortir-se'n d'aquest... sense sentit.
Si és... Perquè... Ells mateixos et deixen fer trampa. És a dir, tu quan vols facturar una maleta, entres a la web i dius, vol maleta? Si dius que sí, val un preu. Si dius que no, vas continuant passant pantalles i quan vas a tancar el viatge et diu, segur que no vol una maleta? Llavors el preu és la meitat que l'anterior.
Clar, i no piquis malament, si això, que si no ja has begut oli.
Malament, i no piquis malament, sí, sí, no, això també, Però vull dir que, és que són uns poca vergonyes, sincerament. Això, sí. Sense comptar en que l'altra part que no ha sortit tant a la llum pública és que el que volen és ampliar el termini de retard de l'avió perquè tu tinguis dret a una compensació. És a dir, ara, si passes més de 3 hores, cobres uns diners. I ara, l'altra proposta és, escolta, allarguem a 6 hores,
sí, clar,
perquè d'aquesta manera no s'anul·laran tants bitllets. Mentida, clar, podrida. Algú es creu que si tu t'has quedat fora perquè han fet overbooking, t'enviaran un avió expressament per recollir els que s'ha quedat fora? Home.
Ara, això de l'overbooking també té conya, eh?
És que jo crec que aquí l'últim de la cua, com sempre, és l'usuari. O sigui que això s'ho han de fer mirar, sobretot els que ens representen.
No se suposa que com a passatgers, com a consumidors, doncs tenim uns drets bàsics, mínims.
Sí, però si tenim una santa paciència, i amb això juguen, escolteu, amb el servei de Rodalies que estem patint dia sí, dia també...
O sigui, el que
encara no en crec, a veure, els treballadors no tenen... En part sí, però en general no tenen la culpa del que està passant. Ara bé, no s'ha cremat cap estació de tren, ni s'ha trencat, ni s'ha saltat les garites? Amb tants milions de persones que arriben tard a la feina, que perden la feina, que pateixen atacs d'histèria, que tenen problemes de salut i d'angoixa. Hosti, és que si això la gent ho assumeix sense que passi especialment res.
Ho hem normalitzat,
una
això.
Maleteta.
Sí, exacte. Ja, sí. Això, ja estem a la Renfe l'avió, no? Doncs ja dius, bueno, clar, què he de fer? Sí. Doncs no viatjar, doncs clar. Doncs per no barallar-me, doncs ja hi vaig i poso la roba de sobre o el que sigui, no? Llavors et busques les estratègies. O me'n vaig una hora abans de casa per agafar el tren i si no agafo aquest, agafo el següent o el següent.
I tampoc
no?
És garantia, eh? Tampoc és garantia, això.
És que anava a posar aquest exemple, que al final passa igual aquí amb el tema de les maletes com amb la Renfe, que si tothom es queixés de veritat i fes això corresponent...
La queixa.
Mecanisme, exacte, sí. Amb els mecanismes corresponents. Però clar, què passa? Un cop ja estàs allà, arribes al destí de vacances i dius, ostres, tu... Doncs ja estem aquí, ja anem a passar-ho bé, no?
Tant que hi arribis.
Ara em liaré a denunciar i a fer cues,
clar,
a suar.
Ara he d'estar 3 hores aquí més? Doncs pues no, anem a la platja, no? I amb la Renfe passa igual. Arribes tard a la feina i dius, ara m'he de tornar a quedar aquí mitja hora més. I passes. I això és culpa... Bueno, que no és culpa nostra, ni molt menys. Però al final... Sí que entre totes fem
amb
que això...
Amb això juguen.
Però així, jo us pregunto, de què serveix aquest low cost que tant vam celebrar per democratitzar, doncs, que tothom pugui viatjar en avió, si al final t'estan cobrant tot el que poden i més?
Convertir-nos en turistes... accidentals, sí. Moltes vegades, i en globalitzar el tema. I clar, tot això, jo crec que al final a tots ens agrada ser turistes, no? A tots ens agrada viatjar, però jo crec que això, sumat al tema de la sostenibilitat, arribarà a un punt que es tindrà que tallar.
Insostenible.
Sí, perquè patarà, sí.
Les recomanacions de la Unió Europea són molt clares també. El que diuen és que amb distàncies, mitges distàncies, no hauria d'haver-hi l'opció de l'avió, sinó que hauria
menys
de ser...
Menys de 2 hores i mitja, no?
Opció en tren.
I si l'opció del tren fos bona,
Europa,
no?
Europa fa anys... Sí, com que tots ja tenim una certa edat, vull dir que ja no estem esperant el 18è aniversari, recordarem que abans hi havia molts trens nocturns. Jo els havia fet servir per anar-me al País Basc,
sí.
Arribava a Barcelona, agafava el tren, em fotia a dormir, i arribaves allà, escolta, fer l'esmorzar, i ja estaves allà. I ara Europa el que està dient és que les companyies reprenguin els viatges nocturns. I a més a més que connectin amb cotxes, amb trens molt més ràpids, que connectin mitja Europa. I aleshores no faran falta tantes avions, ni faran falta tantes esperes, perquè en el fons, quan tu agafes un avió, arribes 2 o 3 hores abans, perquè no et fies del tren, a l'aeroport. Després agafa un autocar o un tren per arribar al centre de la ciutat. Escolta, el tren et deixa al mig de la ciutat, i realment és la millor opció, la menys contaminant.
Penseu que, no, que dic que penseu que el tema de, del tren, els problemes no estan només a Rodalies, eh?
No, ara també
els aves... Els
si
aves...
jo tinc que agafar un la setmana que ve i estic tremolant, no sé si surti ja.
Ets una atrevida, tu.
No, jo, sí, tenia una mestra que venia molts cops de Madrid i era un drama, no? Perquè diumenge al vespre era com, bueno, no sé si arribaré, perquè el tren de 3 hores porto ja 5 i això no... estem parats a no sé on, no? I llavors dius, ostres, quin greu que hi hagi realment una opció tan bona com és l'AVE i realment no ens funcioni com ha de funcionar, perquè realment seria una alternativa boníssima, tant al cotxe com a l'avió, evidentment.
Clar, jo, si no es fan inversions...
Jo intento tirar molt de tren, però a vegades m'ho penso pel que dieu, perquè dius, i si no? I és que no saps si arribaràs o no, no?
El que com a usuari, com a ciutadà, és indignant que ni les multes són capaces d'aturar aquesta situació, ni com comentava abans la Míriam, aquestes sentències del TJUE, que són del 2014.
14.
I, sí, 2014. Sí. I que, a veure, que és la llei que t'està donant la raó i se la salten també, vull dir, ni cas. No serveix absolutament res.
Hem arribat a un punt que el poder de les empreses i dels lobbies, o sigui, és que passa, li passa la mà per davant a qualsevol Tribunal Suprem, a qualsevol govern, perquè, bueno, estem veient en molts casos, no?, que al final són les empreses o els bancs els que diuen fins aquí, i el govern fa sí, fins aquí.
Però ni hem d'anar tan lluny. Mira, som de Badalona, ahir vam tindre un ple d'Ajuntament. A un barri de Badalona, que és un barri petit, que és el barri de la Vila, si busques per Airbnb, hi ha 200 pisos turístics. Però realment hi ha, bueno, perdona, hi ha 200 llicències, però hi ha 1.000 pisos turístics.
Vaja.
Clar, i la llei és molt clara, s'ha d'enviar un inspector, s'ha de tancar i se li ha de ficar una multa, i això depèn dels ajuntaments.
Sí, a Sabadell estem igual, eh? I a més el PSC de Sabadell no té una altra idea tan bonica que posar una oficina de turisme a Sabadell, però un moment, què us penseu que som? O sigui, per començar, arregleu els barris, que no tenim ni enllumenat, tenim unes voreres brutes i destrossades on la gent gran cau contínuament, i els poseu a fotre una oficina de turisme. No té ni vergonya el PSC de Sabadell, ni vergonya que...
La brutícia...
Jo correria un tupido velo en aquest tema.
Perquè
les coses... Em sembla que podríem fer una llista tots.
Sí.
No, el tema de la brutícia és un tema comú, denominador comú, de molts municipis. Ahir us he de dir que camí de l'aparcament on tinc el cotxe, unes quantes rates vaig trobar pel camí.
És que el que no entenc amb la calor que està fent i que no es mantingui tot una mica més net. És que això és un criadero un foc de moltes coses.
I de paneroles, aquí a Sabadell anem farts també, eh? Però clar, això sí, ves al voltant de l'Ajuntament, fes-te una volta que està tot ben net.
Mira, deixeu-me que acabi aquest tema de les maletes dient, segons dades que oferia aquesta informació que us he facilitat, que els ingressos per l'equipatge de mà de l'últim any han pujat a 10.000 milions d'euros.
Clar, i han pagat
per les companyies.
Han pagat 180 milions, no?, d'euros en multes.
De multa, pues ja
sí,
està.
Compara, fes la diferència i ja està, benefici.
Sí.
I nosaltres sí, a pagar, com sempre.
Exacte, és com si tu pagues 3 euros per una multa de conduir. Horrible.
Mireu, parlem d'una altra qüestió que té a veure amb el comerç de proximitat, que no sé si sou defensors, usuaris, clients, però el comerç de proximitat que doncs sempre necessita doncs del suport, de l'ajuda, de l'empenta una mica de tots, quan va arribar internet ja va ser la primera estocada. Però és que després amb internet arriba la creació d'aquestes grans plataformes que tots coneixem, no tots fem servir, però tots coneixem, i aquesta ja sembla una estocada com una miqueta més profunda. El comerç de proximitat, què és segons el vostre criteri, la vostra opinió, què és el que necessitaria per... per conviure, com a mínim defensar-se davant d'aquestes situacions.
Està en igualtat de condicions que les grans plataformes.
Mm. I, a mi el tema dels lloguers...
No sé, jo crec que això és el primer.
Jo crec que, mira, el que anava a dir la companya... El que estava comentant la companya té tota la raó. La principal amenaça de la persistència, pervivència del lloguer de proximitat són els lloguers. Perquè hi ha molt, mentre és la mateixa família que té el local, doncs cap problema, però la que una persona té un lloguer que cada 5 anys, cada 15 anys li canvien, estem fent unes pujades que és impossible quadrir els números. El comerç de proximitat el que ha de fer és competir amb el que no pot donar les grans plataformes, competir en qualitat de servei, competir amb producte variat, amb el servei d'aconsellar-te, de guiar-te, també ha d'acceptar el comerç de proximitat que s'ha d'adaptar amb els usuaris. Ha d'utilitzar aquestes eines que utilitzen les grans companyies, les ha d'utilitzar amb ells. Avui en dia hi ha programes d'ajuda tant des de la Generalitat com des de la Diputació de Barcelona perquè tots els petits comerços que ho vulguin puguin entrar en aquest món electrònic, facilitar crear les seves pàgines web per aquests grups i després també, per exemple, amb l'enllaç que ens havíeu enviat, havien dos grups, que era el Sense i la Zona, em sembla que havia sent enviat, no?
Sí.
Home, doncs el Sense, el primer que hauria de fer és que, a part de ficar la seva pàgina web en castellà i en anglès, també la fessi al català. Perquè, esclar, si tu vols fer comerç de proximitat, comença per l'idioma també, i aquí no ho complien. L'altre sí, l'altre parlava, tenia una part en castellà, una part en català, una part en anglès, i cap problema. Les companyies, les petits comerç, escolta, no sé si heu sentit parlar de l'efecte Walmart als Estats Units, que era... Walmart és una gran cadena de supermercats dels Estats Units. Amb els anys es va comprovar que quan arribava a Walmart amb una població mitjana, al cau d'uns anys, la meitat dels comerços havien desaparegut, havien tancat, perquè no podien competir. L'altre efecte era que, esclar, desapareixien llocs de treball que estaven més o menys ben pagats i eren substituïts per treballs temporals i pitjor pagats. Però és que, a més, l'efecte i precaris, i l'efecte d'arrossegament implicava a tot el reste de persones que treballaven al sector serveis. Tots veien que, al llarg del temps, com que els proveïdors havien de baixar preus, el propietari baixava els salaris. O sigui, aquest efecte és fatal. Pues això passava amb els locals físics. Imagineu-vos què pot passar amb Amazon, amb Temu, amb Alibaba, no sé, los 40 ladrones, suposo que són tots pagats, no?
I amb l'agravant que no paguen impostos aquí, els comerciants i petits, les petites empreses sí que ho fan, paguen tot el que se'ls requereix, i llavors tot això, el cost del producte en un comerç de proximitat és molt més elevat que a unes altres plataformes. Jo, el primer és no comprar, sempre compro, intento comprar, sempre, en plena consciència, al meu barri o al meu poble. I jo crec que l'usuari, aquí sí que tenim un paper molt important,
molt important.
I no culpem els altres, perquè la principal culpa és nostra. Això és la meva forma de pensar.
Sí. Jo estic totalment d'acord, o sigui, jo mai a la vida he comprat a Amazon, o sigui, ja tampoc és com algú com...
Farem una llista ara, eh?
Sí. No, que no és per fer bandera, no?, però perquè al final crec fermament en aquest model de consum de proximitat, no?, de posar les persones al centre, de posar els locals mítics al centre, no? O sigui, espais com llibreries, aquí a Sabadell han tancat com 3 o 4, el que parlàvem també amb el tema d'abans, no?, al final la gentrificació i la turistificació que estan patint ciutats, que no t'ho pensaves mai, com pot ser Sabadell, no?, en el meu barri, que era un barri, per dir-ho d'una manera, ostres, és que tens un Vivari, un Siemens, un no sé què, un Action, i tu, però on està la ferreteria? On està la part de la Maria? On està... I no hi ha manera.
No es poden mantindre.
Clar, és que els hi puja... I vas a parlar amb la persona i diu, no, és que jo què sé, doncs no he tingut fills i no hi ha manera de fer relleu generacional, ningú es vol arremangar amb un... Normal, eh? O sigui, ningú es vol arremangar amb un negoci que al final et pujan el lloguer cada 5 anys d'una manera estrepitosa, i el que estem fent és perdre totalment les nostres identitats. Per mi és molt més que algo econòmic, que també, però estem perdent la identitat. Cada cop que baixa la persiana a un local d'aquests, es perd un raconet de memòria col·lectiva. O sigui, realment, per mi, és algo que em fa pena. I en els últims, sobretot des del Covid ençà, he vist al meu barri que vaja, el que et dic, que no pots anar ja no pots anar a olorar llibres, com dic jo, no? ni a tocar les coses, perquè és que no hi són tot cadenes. Mm-hmm. És que totes les ciutats són iguals. Si tu vas a Tòquio, vas a Nova York, és el mateix. Sí.
Jo no llençaria la tovallola, perquè jo recordo que quan estava el conseller Huguet portant temes de comerç, ell va oferir, van treballar amb els professionals i amb el sector i amb els gremis, una alternativa als centres comercials. Una alternativa, perquè no es tracta de prohibir, però una alternativa. I l'alternativa passava per agafar determinats centres, determinats carrers cèntrics de la ciutat o d'alguns barris, i oferir la possibilitat que ja s'instal·lessin comerços de proximitat. Perquè, esclar, no hi ha res més trist que tu, quan visites una ciutat, és que quan passeixis a les 5 o 6 de la tarda, veixis que tots els centres i els carrers estan buits, perquè els comerços s'han tancat o les oficines s'han tancat, no? O sigui, el que dona vida en una ciutat és el comerç i sobretot el de proximitat, el que dius tu. O sigui, hosti, un dia no portes calés, vas a la botiga de la cantonada, dic, escolta, dic, mira, porta'm un sac d'arròs, una ampolla d'oliva i demà te'l d'oli i demà te'l passo a pagar. Clar, això per internet segur que no t'ho faran.
Això no t'ho fan, no? No ha arribat el dia.
Ni el Zara, ni el, saps, ni el 365, ni a tal cadena.
Jo com a comerciant de tota la vida, que ho soc des de fa molts anys, o sigui, se li està fent un flaco favor al comerç, també perquè cada cop els hi demanem, els hi exigim, clar, per aquesta proximitat, un millor servei, una proximitat més, com diria, que la gent que tinguin treballant sigui molt bona, i això s'ha de pagar.
Que siguin superprofessionals.
I això té un cost. Llavors, tot aquest cost repercuteix al final en el producte, amb el preu, i clar, tot això és una cadena. Hi ha molts agravants, eh? Els comerços ho tenen molt, molt malament, eh? O sigui, per dir que jo és una bandera que de veritat aixeco i que s'ha de hem de començar a preocupar-nos, eh?
Sí, però tu abans, Cuca, parlaves de la responsabilitat pròpia dels consumidors, que sí, que és bona part nostra, però també dels propis comerciants, que aquí la Unió sí que fa la força i també s'hauria de treballar des de les unions de comerciants
i dels
municipis.
La central de compres.
Sí, però és molt complicat quan aixeques una persiana al dematí, ets una persona física, sola, davant de tot el que tens per davant, això s'ha de viure, eh?
Però per això, millor si estàs acompanyat per intentar, com a mínim, provar algun suport.
Això no es pot arreglar des dels despatxos.
Ho hem de deixar aquí. Francesc, Cuca, Míriam, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon estiu
tornem
a trobar.
Bon estiu a tots.
Gràcies.
Adéu, companys.
Que vagi molt bé.
Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
No canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
La banda sonora de la teva vida.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.